Doncs apa, que avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. La salut mental, que és un dret humà universal. Però també avui és el Dia Internacional de la Ada Lovelace. Qui és Ada Lovelace? Doncs mira, es deia Augusta Ada King. Va néixer el 10 de desembre a Londres de 1815 i va morir el 27 de novembre de 1852. Va ser una matemàtica i escriptora britànica reconeguda, atenció, com la primera dona programadora d'ordinadors de tota la història. Va ser l'any 1843 quan va desenvolupar, amb l'ordinador de l'època, que eren les màquines de Charles Babbage, doncs un algoritme per fer càlculs. Per tant, és un referent per totes aquestes noies que necessiten més d'un per estudiar carreres d'enginyeria. Avui és el Dia Mundial de la Ada Lovelace, la primera programadora. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, un dia ben condensat. De seguida està amb nosaltres el Cisco Larrull. Hem de parlar de la Marató de Lleida, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. I també ens visitarà abans d'arribar a la una l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem de temes que estan passant a la ciutat de Lleida. Hores d'ara, 23 graus a la ciutat de Lleida. Només t'explico que han caigut més de 2.000 rècords de temperatura aquest octubre arreu d'Europa. I t'explico també que les Canàries estan pensant si suspendre les classes als centres d'infantil i de primària degut a les altes temperatures, perquè estan tenint doncs episodis de nens i nenes que es mareixen i que no estan bé als centres educatius. Aquesta és la realitat, a part d'altres. Fem una pausa i parlem ja de la Marató Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida.
Mira, dins del món de l'atletisme hi ha moltes proves, moltes curses, però n'hi ha una que té un estatus especial, que té un nom, que quan el dius penses, caram, espera, que aquesta dins de l'atletisme és una de les reines, i és la Marató. La Marató, a més, té aquesta història al darrere, aquesta longitud tan característica, i a Lleida fa temps que no en teníem cap, però hi ha hagut una associació, l'Associació Esportiva Marató Lleida, que ha sorgit en aquests darrers anys i que ha començat una organització de manera regular d'aquesta Marató Lleida. Aquest any arriben a la segona edició, serà aquest proper cap de setmana, aquest diumenge concretament, i avui està amb nosaltres el president d'aquesta associació, el Cisco Larrull. Cisco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La Marató és veritat que té aquell rerefons, aquella història, aquell respecte, perquè a més és una prova molt exigent,
Sí, veritablement. Una Marató, primer que tot, ja a nivell participatiu, que és el que jo me considero maratònia no, popular, maratònia popular.
Ja, però l'has fet i l'has acabat, la Marató, d'una vegada.
Sí, unes quantes. Llavors, sé el que és la preparació física i mental i d'alimentació. Llavors, bueno, pues això requereix uns 3-4 mesos d'estar pendent de com ho prepares, com ho fas, que no et lesionis, els fisios, els massatgistes. Clar, com t'alimentes, vigilar quin menjar fas, que no et procreï, diguéssim, mals a l'estómac i mal al cos i coses d'aquestes, no? I, clar, doncs nosaltres al final, al cap i a la fi, que ens vam ajuntar un grupet de maratonians i ex, amb algun ex, i va ser com vam crear l'Associació Esportiva Marató Lleida, amb una de les finalitats que era poder tenir aquí a Lleida una marató, perquè ja estem, jo crec que estem ben servits de curses de 5 i de 10, que estan molt ben organitzades, a la ciutat de Lleida com a arreu dels pobles. També tenim un circuit de mitges que està força bé, però jo crec, nosaltres vam creure que potser era tirar, fer un pas endavant i tenir també la nostra marató. La marató de tots els lleidatans i lleidatanes, però també tenir-la aquí a casa nostra.
Una marató són 42 quilòmetres, 195 metres.
Correcte.
Jo en el seu moment, ja parlo de fa molts anys, quan es va començar a popularitzar les curses populars de 5 quilòmetres, de 5, ja em semblava una barbaritat. Però, mira, 5 quilòmetres, d'una manera o altra, els acabes fent. Després va arribar la moda dels 10 quilòmetres. Clar, vam doblar, vam passar de 5 a 10 quilòmetres. Les de 10, a veure, jo n'he provat alguna i realment ja no és allò de, mira, estic a casa, anem amb uns amics, anem a fer 10 quilòmetres. No, no, ja has de tenir una base, no? Després la mitja marató, però clar, el salt a la marató, com bé dius, requereix ja d'una preparació física i mental, perquè suposo que amb 42 quilòmetres tens temps de venir-te a baix físicament i a nivell mental i recuperar-te. Et dona temps de fer-ho tot amb aquests 42 quilòmetres, eh? I per tant, això, la marató és popular, evidentment, però ull, vull dir que l'associació, afortunadament, us dono ara la plana web, és www.maratolleida.org, maratolleida.org. Vosaltres com a associació, evidentment, el que preteneu és que es fixi una data al calendari cíclic, anual, en el que tinguem una marató a Lleida, que comenci a agafar renom, però també organitzeu paral·lelament i el mateix dia les curses de 10 i de 5 quilòmetres, a part d'infantils i especials. Però les de 10 i les de 5, perquè suposo que també hem d'entendre que no tothom està per fer una marató, eh?
No, això és clar. A veure, hi ha gent que... Però jo, l'altre dia, com vam fer la roda de premsa subdelegació, jo també vaig comentar una cosa que era molt important, que és com comencem. Tothom ve amb la imatge aquesta de la marató, però... I les curses infantils.
Sí, sí. Clar,
si no tenim la base, no tindrem el sostre.
Correcte.
Clar, si nosaltres el dissabte, per dir alguna cosa, no tenim les CaixaBank, curses infantils i les curses especials, les especials és una altra branca, no? Però si tenim infantils, què vol dir? Que d'aquests infantils, potser d'aquí 10, 15, clar, 16, 20 anys, aquells nois i aquelles noies, que avui són un marrecs, per dir alguna cosa, perdó, decoraran la Marató Lleida.
Clar.
Però clar, s'han de tenir aquí. Llavors, què passa? Que això, hi ha gent que, per la seva condició, pel que sigui, diu, jo només m'arrisco a fer 5, o només m'he capacitat per fer 5. Però hi ha gent, quan ja porta temps i es va engrescant perquè té companys, té amics, té tal, doncs bueno, s'anima a fer la de 10, el que dius tu. I quan han provat una vegada alguna mitja marató, o algunes, home, i si provem de fer una marató? Ostres, doncs si, no, si la tens aquí i de casa... Millor que anar a l'altre cap del món, que millor, primer que tot, ja val molts diners. Sí que hi ha gent que fa maratons arreu del món, pues, i va més que res pel turisme, que estic d'acord. Però dir, ostres, per començar a fer la marató, per a veure com, per tastar el que és, faig la de casa, que la de Lleida. I llavors, pues, bueno, pues, també es fa gran Lleida i fiques Lleida al mapa del món de les maratons, eh?
Això totalment. Us torno a recordar la web, maratolleida.org, la inscripció online ja s'ha tancat, perquè això serà ja aquest proper cap de setmana, però escolta, si te n'estàs assabentant ara i creus que pots participar a la de 5, a la de 10 o a la marató, primer, tingues en compte que no tinguis cap mena de pressió social per inscriure't en una cursa més llarga de la que creus que pots portar. Escolta, és que tots s'apunten a la de 10, però jo no em veig... Doncs apunta't a la de 5, si vols anar a córrer. Vull dir que no hi hagi... No, perquè després es pot convertir això en una mala experiència. Sisko, si algú ens està escoltant i diu caram, que ara jo em ve les ganes, em vull apuntar, com ho podem fer, també?
Cap problema. El dissabte... Perdó. Divendres 13, a partir de les 4 de la tarda, que ja està obert la fila al corredor al recinte de la llotja... De 4 de la tarda, 9 de la nit, el divendres dia 13, i el dissabte 14, de 10 del matí a 9 del vespre, també es poden apuntar allí.
O sigui, divendres a la tarda i dissabte pràcticament tot el dia, encara us podeu anar a apuntar. Ara el Sisko ens deia la llotja. Bueno, és que la zona de la llotja serà el centre d'operacions de les curses de 5, de 10 i la marató, perquè és des d'on es sortirà i des d'on s'arribarà. És on hi haurà també tot el tema de poder deixar el material, on s'organitzaran les activitats paral·leles, etc. Per tant, allí és on heu d'anar si us heu d'apuntar divendres a la tarda o dissabte durant tot el dia. Dissabte hi haurà les infantils i després diumenge a les 8:30 surt la marató i a les 9:15, crec, ja surten les curses de 5 i 10 quilòmetres.
Correcte, correcte. El dissabte, a partir de les 10:30, començaran les CaixaBank curses especials i curses infantils davant del centre Medi Invitas a la plaça de la Llotja, i el diumenge, com bé dius tu, a 2:45 de matí, 8:30, diré com vulguis, començarà la segona marató Vitas Lleida, i a partir de les 9:15 començarà, no, a partir, a les 9:15 començarà la cursa de Hyundai Lleida 10K i la cursa de Lleida 5K. Uh-huh. I aquestes, bueno, totes també, totes tres curses acabaran a recinte de la Llotja i, segons els nostres càlculs, arribaran més o menys una darrere de l'altra. O sigui que pràcticament tindrem des de 9:15 fins gairebé les la 1, 2:45 del migdia, pràcticament arriben corredors d'una cursa o altra.
La de 5 quilòmetres, crec que... perquè aneu a maratolleida.org, que allí està tot ben explicat, però la de 5 quilòmetres, igual que la de 10, que comparteixen els primers 4 quilòmetres o 4 quilòmetres i mig, surt de la Llotja direcció cap a l'entrada de la Mitjana, un recorregut per dins de la Mitjana, o no és?
No, rectifiquem. No, el que és la cursa de 5 i 10, sí. I la marató a l'hora de començar, surt de la Llotja, se'n va en direcció a Avinguda Tortosa, uh-huh. Avinguda Tortosa agafem Avinguda del Segre, de l'Avinguda del Segre agafem, quan arribem a la punta de l'Avinguda del Segre, agafem el que és Rambla de Ferran, fem tot a Rambla de Ferran i baixem fins a l'estació d'autobusos, torna a venir per l'Avinguda de Madrid, i el que és la cursa de 10 quilòmetres i la marató prèviament, quan arriba al Pont Vell ja es desvia en direcció a Pont Vell i la part, diguéssim, de Campón.
Uh-huh.
La cursa de 5, sí, la cursa de 5 un cop arriba allà al Pont Vell ja se'n va directament a l'Avinguda del Segre, a l'Avinguda Tortosa i a la Llotja.
Vale.
És que és, o sigui, per nosaltres coincidem que serà una de les curses de 5K més ràpides, si no de Catalunya, si potser de la província de Lleida.
Bueno, hi ha poc desnivell a la de 5K.
Només tenim la pujadeta de l'indret, diguéssim, de la Paeria, uh-huh. de Blondel Francesc Macià, és aquell indret, diguéssim, que potser una mica de desnivell.
La de 10 quilòmetres també entra cap a la zona de Capón.
Sí, fa Capón, fa Doctora Castella, Avinguda de les Garrigues, Camí de Picos, Rotonda dels Camps d'Elisis...
Jo veig que te'l saps de memòria.
L'hem marcat i remarcat 40 vegades. I a més a més, l'altre dia que vam estar homologant el circuit.
I a més, després acaba tornant. Però i la marató? Perquè, clar, per fer 42 quilòmetres, o comences a donar voltes per Lleida, sí. O te n'has d'anar lluny.
No, les voltes... No agrada gaire la maratònia, no, fer moltes voltes. Una altra cosa, que l'altre dia van fer el campionat del món de Bucarest, que van córrer en aquelles... Bueno, jo dic així, aquelles màquines... que van fer 4 voltes de 10 quilòmetres i mig, i clar, ells no s'agafaven. No sé com se tren 2 quilòmetres al darrer. Aquí no, aquí el primer al darrer l'agafaria potser a la mitja marató.
Ja. Cap a on marxarà la marató?
La marató, pues, després de recórrer aquest dia...
La zona de Capón.
Capón també se'n va fins a Pardinyes, uh-huh. Agafa fins que seria un baró de Maials fins a l'altura, diguéssim, de Coldes d'Urgell. Tornen a venir, agafen també els corriols que ho fet, van fins a la rotonda de la Mitjana i tornen a venir. I quan arriben a l'altura de la rotonda del Rellotge, de l'Avinguda de Fala i corriols que ho fet, uh-huh. I agafen direcció a Llívia.
Ah, val.
Llavors a Llívia fan una volta de salt tot el barri, que per a més és la seva festa, la seva cursa, uh-huh. I d'allí se'n van a l'exposició de Torre Serona, una que allà també se'n reben els braços oberts, fan un toma dins de Torre Serona i Torre Serona se'n van a vent. I a Benavent també fan la volta dins de Benavent, també és la seva festa, també és la seva cursa.
I allà on s'ha de tornar,
I a la tornada aquest any tenim alguns sponsors que gràcies a ells també podem cobrir totes les despeses, fan una volta dins del polígon de Torre Serona.
Ah, val.
Llavors, d'allí sí, un cop surt del polígon de Torre Serona, ja venen cap a Lleida. I aquest any, pues, un apartat que agrada a la gent, que m'ho estan preguntant molt de Barcelona, escolta, quina temperatura farà? Que han cregut l'organització... Heu augmentat els habituaments.
Ah, anava a dir, farà... Vaja, no ho sé, a tants dies vista, però dic jo que fred no en farà.
D'entrada en tenien 14 habituaments, ja n'han reforçat en 2 més.
Val.
O sigui, Torre Serona tindrà 2 habituaments, en comptes de tenir-ne un, i el polímetre de Barcelona també tindran dos avituallaments a comptes d'un.
Molt bé.
Llavors, quan la gent que corri la marató, doncs, almenys que aquest apartat
no, no, evidentment, eh? que això desgasta molt, molt, molt i no et pots deshidratar. Maratolleida.org, o divendres a la tarda i dissabte tot el dia, t'acostes a la zona de la llotja, ja els veuràs allà, que ja tindran tot el muntatge fet, i et pots apuntar a la cursa de 5, a la de 10 o a la marató. Insisteixo, que no tinguis pressió social, eh? I tingues seny a la que creguis que pots acabar de manera correcta. La de 5, la de 10, o després el salt és a la marató. De 10 a marató és un salt de 42 quilòmetres. Per tant, que ho tinguis clar que ho pots fer, que has hagut d'entrenar per fer això, i si ho tens clar, doncs a gaudir d'aquest recorregut i d'aquesta segona edició de la Marató Lleida. Hem parlat avui amb el president de l'Associació Esportiva Marató Lleida, que són les persones que hi ha al darrere de l'organització de tot aquest esdeveniment. Dissabte, recorda que tenim les infantils i les especials, també a la zona de la llotja, i que si us agrada l'atletisme és un cap de setmana per gaudir-ne d'ell. Com bé parlàvem fora de micròfon amb el Cisco Larrull, que és el president, doncs la veritat és que, aviam, les cames són les que necessites per córrer, però si vas passant pels carrers i hi ha presència de públic i la gent aplaudeix o la gent et dona ànims, la veritat és que ajuda més del que ens pensem. Per tant, escolteu, a la zona de Capont, a la Rambla de Ferran, Francesc Macià, a la zona de Corregidor Escofet, a Llívia, a Torre-serona i a Benavent, doncs no cal dir-ho. Més o menys passaran amb un grup d'hores, és sortir al carrer i donar-los ànims, que això ajuda molt.
Sí, sí, que veritablement és gaudir de la festa, i el que vol el corredor i corredora vol l'escalf.
Clar,
vol l'escalf.
Sí, al final corre de córrer igual, sí, però és una altra història.
Sí, que és una mica estrany, perquè l'any passat ho vam poder copsar, que la gent encara no està acostumada a veure Lleida una cursa tan d'hora. Normalment les curses aquí a Lleida, pues, per la raó que sigui, pues, es comencen a fer al voltant de les 10.
Bueno, ja et dic jo que la gent ho agrairà començar a les 8 i mitja, els de la marató.
Mira, gairebé la meta. Ja. Clar, no la mateixa la calor. Ahir mateix m'he preguntat des de Barcelona. La calor, jo vaig dir, home, la calor comença... Nosaltres ho vam veure ahir a partir de les 11 del matí. Clar. 3:15. Clar, sí, quan corres l'escalfor corporal augmenta. Però, clar, hi haurà potser alguns corredors d'enquestos que ho preguntaven ahir, que potser en aquesta hora que estic dient ja estaran gairebé a 5 quilòmetres de la meta.
No, i tant, i tant.
Clar, però, bueno.
En fi, maratolleida.org. Cisco Larrull, president de l'Associació Esportiva Marató Lleida. Com sempre, un plaer, enhorabona i que vagi tot molt bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que la gent disfruti d'aquest esdeveniment. Life's like this.
Tal dia com havíem avançat a l'inici del programa, està amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Alcalde, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja ho he dit al principi de temporada, amb l'alcalde tenim programada una entrevista mensual. I ja entenc que potser hi haurà temes que no li agradarà tractar, però que afortunadament podem tenir a l'alcalde per tractar-los, cosa que, insisteixo, no havia passat en els darrers 4 anys. Per cert, això ja és de fora de Lleida, eh? Déu-n'hi-do com està el món.
Des de luego, estic preocupat. La veritat és que tot el que passa... Estem en un món tan globalitzat que qualsevol incident en qualsevol part del món acaba afectant a la quotidianitat de les nostres vides, i això em preocupa, efectivament. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Alcalde, a la darrera tertúlia dels polítics es va estar parlant d'aquestes 100 mesures que segons l'equip de govern havien dut a terme i que segons l'oposició doncs eren moltes menys i que les que eren quan menys insignificants. No sé com valoreu des de l'alcaldia aquests primers 100 dies, 100 mesures, 100 accions.
Bueno, jo crec que mesures de govern insignificants no n'hi ha mai. El més significant és que hi ha mesures. I el més significant és que hi ha model de ciutat en el que l'equip de govern està treballant. Per tant, no es pot qualificar d'insignificants les mesures quan valores que ja les has fet i no ho fas quan anuncies que les faràs, no? Insisteixo, el més important és que les mesures vol dir que hi ha model, i les mesures no es poden considerar insignificants perquè, escolta'm, que l'alcalde vagi als barris a escoltar els veïns i les veïnes no és insignificant. Que s'impulsi el pla de neteja, el pla de xoc de la neteja, no és insignificant. Que es replantegi la gestió amb el voltant de la seguretat ciutadana no és insignificant. Tot això són algunes de les mesures que ja s'han executat o que s'estan executant, que l'alcalde dels barris no s'acaba en un mes, ni en 100 dies, ni en 300, ni en 3 anys, perquè hi va cada setmana als barris. Tant és una mesura que s'ha impulsat i que seguirà en els propers mesos i en els propers anys. És el mateix que el pla de neteja, no? El pla de xoc, és un pla de xoc que era necessari per posar al dia, diguem-ho així, la ciutat, però que seguirem actuant i seguirem fent allò que cal en cada moment i en cada barri, no? Ahir estàvem a Llívia, per exemple, no? I la setmana que ve estarem a no sé on, però en qualsevol cas no són mesures insignificants. Vol dir que hi ha un govern que treballa, i el més significant és que per fi hi ha un govern que treballa.
Parlàveu del tema de la neteja. Amb aquest tema sí que, ho dic perquè també la tertúlia dels polítics ha sortit moltes vegades, el tema del contracte amb l'empresa de neteja i tota aquesta història. Segons la regidora Carme Valls, a priori s'està estudiant una pròrroga per poder tenir temps per dissenyar el nou contracte que no entraria en vigor abans d'any, any i mig.
Bueno, nosaltres hem arribat fa 3 mesos que som aquí, i el contracte de neteja s'acaba al març de l'any que ve, al març. Un contracte d'aquestes característiques necessita temps per treballar-s'ho, perquè els tècnics ho tinguin clar i sobretot perquè incorpori el model de neteja que volem incorporar, no? I nosaltres ja estem treballant, és evident. Quan estigui fet el plec de condicions, nosaltres treurem el plec de condicions. El que està clar és que la licitació i l'adjudicació del nou contracte no estarà fet abans del març de l'any que ve, però és que no hauria estat fet ni amb nosaltres ni amb cap altre govern. Per tant, seguim els nostres tempos, seguim els nostres ritmes, però a més seguim, insisteixo, observant, estant a sobre, fiscalitzant la feina que fa l'empresa de neteja i en caràcter general totes les brigades que intervenen en el manteniment de la ciutat.
Mm-hmm. Amb el porta a porta, s'està estudiant un model híbrid entre les illes de contenidors i el porta a porta com està executant-se, per exemple, a la zona de Ciutat Jardí?
La veritat és que són incompatibles. Si poses contenidors i poses porta a porta no funciona un o l'altre. I això és una... ho hem d'interioritzar. I en aquests moments estem oberts a totes les possibilitats. Ara, és cert que el nivell d'eficàcia en la gestió dels residus del porta-porta no el supera ningú, no el superen els altres models, i nosaltres el que volem és excel·lir en aquest sentit, no? Però ho hem de posar fàcil, clau és posar-ho fàcil. Jo estic convençut de que si posem fàcil als hidratants i a les hidratanes perquè participin d'un model o d'un altre, anirem a millor, i aquesta és la clau. Al final és posar-ho fàcil, que la gent s'impliqui i que sàpigui que quan recicle el que està fent és no només contribuir a una ciutat que tingui valors de caràcter mediambiental, sinó que també contribueix de forma clara econòmicament al benestar de les finances públiques, perquè nosaltres cada quilo, cada tona que llancem a l'abocador ens penalitza. I hem de fer aquest exercici col·lectiu per pensar en aquesta doble vessant.
Mm-hmm. Però no tenim dates, no?, per desplegar un model a la resta de la ciutat.
No, ja estem treballant i a partir d'aquí, quan ho tinguem clar, ho presentarem, i ho presentarem de forma immediata, quan dic de forma immediata, els propers mesos, és evident.
Canviant de tema, no, perquè abans explicaves que t'estàs movent, estàs visitant barris, em consta que també hi ha molta part de la societat civil que té demanada una reunió amb l'alcalde de Lleida. Sí. Associacions, agrupacions, etcètera, etcètera. Te'n falten molts? Tens moltes més peticions que dies?
Quin és
el sector que més està demanant?
No, en caràcter general tothom vol veure l'alcalde, és normal. Vull dir, li volen explicar, on volen explicar els seus neguits, els seus anhels, les seves propostes, les seves peticions, no? I per tant, hi ha de tot. És a dir, hi ha moviments veïns, hi ha organitzacions culturals, entitats esportives, empreses, no? col·lectius empresarials, agents socials, bueno, vaig fent. La veritat és que l'agenda és intensa, només perquè tinguis una dada, vull dir, jo els primers mesos de mandat he participat o atès en 282 actes, no? Visites, reunions, actes dels que se m'ha convidat. Bueno, això fa una xifra important de presència, no? I és important la presència de l'alcalde, algú pensarà, no? Bueno, jo crec que la ciutadania li dona importància de que un alcalde vagi al pregó de les festes, que l'alcalde rebi amb un grup cultural, que l'alcalde pugui parlar de tu a tu amb veïns i veïnes, no?, d'un barri. A mi em sembla que és molt important, perquè la feina de l'alcalde, la meva feina, és la d'escoltar i prendre decisions en funció del que em diuen i en funció del que pensi, no?, i intentar resoldre aquests problemes o prendre nota d'aquestes propostes, suggeriments i projectes que em presenten, no? Cada dia em presenten projectes, cada dia. Ahir mateix vaig rebre a l'Associació dels Reis Mags de Lleida, que estan preparant les festes dels Reis, no? Dels Reixos, que diem nosaltres. Sí. Doncs, bueno, m'han fet propostes, volen fer una exposició, estan preparant un còmic de la història dels Reis Mags. Bueno, doncs cada dia em presenten projectes, propostes interessants, boniques, emocionants, i això és la ciutat, i aquesta és la ciutat que tots volem, una ciutat dinàmica, una ciutat viva, no? Una ciutat amb iniciativa.
Marxem cap a un altre punt de la ciutat bastant important, el tema dels Camps Elisis, on tenim tres temes oberts. El primer, potser, que és el més recent, és l'inici de les obres del pavelló de vidre, figura emblemàtica dels Camps Elisis. Un cop estiguin enllestides, quins usos tindrà aquest pavelló?
Bueno, la veritat és que el Pau de Vidre ha de ser una oportunitat per a la ciutat, ha de ser un espai de trobada, ha de ser un lloc on passin coses i ha de ser aquell espai central del futur dels Camps Elisis, no? Jo crec que el Palau de Vidre, conjuntament amb el xalet modernista, han de fer d'espais que generin atracció, que generin activitat, que siguin un punt de trobada, insisteixo. A mi m'agradaria compartir amb els lleidatans i les lleidatanes la visió de tenir uns Camps Elisis que siguin un parc central de la ciutat, eh? Tothom hi pugui anar a passejar, a llegir, a prendre el sol, a jeure damunt de la gespa, a veure els racons de la jardineria o del patrimoni, no? I el Palau de Vidre ha de ser un espai que aixoplugui iniciatives, que aixoplugui a les entitats, que aixoplugui els esdeveniments que es puguin fer a la Glorieta, al Palau de Vidre, al xalet. Jo crec que aquesta és la lògica, no? El Teatre de l'Antorxa, diguem-ho així, no? Tot que també en un moment o altre ens haurem de posar per recuperar-lo, no? I sobretot guanyar espais verds, i això és el que m'agradaria pels Camps Elisis, no? Tindré un gran parc que, bueno, ens faci pensar que som una ciutat orgullosa, una ciutat europea, que som una ciutat que pense que fent actuacions d'aquest tipus avancem també com a ciutat, no? I aquesta és la meva idea. Ara és cert que les obres del Palau de Vidre han començat, estarem un any amb aquestes obres, però després ja podrem gaudir d'un Palau de Vidre que ha de servir per a tots els usos possibles, els que puguem imaginar i els que ens puguem inventar, no? Un espai de trobada de la ciutat, un espai de trobada de la societat. Això és el que plantejo al Palau de Vidre.
Si seguim avançant pels Camps Elisis, arribem a la zona firal.
Sí.
La zona firal, que és una zona en la que s'hi està parlant i molt darrerament, perquè jo recordo fa més de 4 anys una proposta del PSC per traslladar ja el que és Fira de Lleida o el recinte firal cap a la zona de l'antiga Hípica. I aquí a la tertúlia de polítics també ha sortit sobre la taula que de moment s'ha parat la construcció d'aquest pavelló 5, perquè sí que és veritat que un cop es faci el pavelló 5 no és per traure'l al cap de 4 dies. aquest tema entenc que s'està estudiant a fons?
S'està estudiant a fons, s'està estudiant des de la doble vessant. La primera vessant és que he demanat una auditoria de les instal·lacions del recinte firal actual als serveis tècnics municipals. Ja s'ha fet la primera reunió de treball, de forma que vull saber si tenim un recinte firal que està al dia en matèria d'instal·lacions, vull saber si tenim un recinte firal que està dotat dels serveis que es necessita i que necessita un recinte firal, vull saber exactament quin tipus d'esdeveniments es poden fer amb aquest recinte firal, vull saber quina és la mobilitat i l'accessibilitat que té aquest recinte firal, vull saber quina és la situació energètica d'eficiència que té aquest recinte firal, vull saber exactament, ho vull saber tot d'aquest recinte firal. Perquè no ens podem plantejar treure conills de la xistera en moments en què a algú sembla que li sobren els diners i diu ara farem un recinte firal, ara farem un pavelló nou. El primer que s'ha de tenir clar és quin és el model de fira que es vol per aquesta ciutat. I jo vull el millor model firal per la ciutat de Lleida, el millor. I vull un model firal que sigui respectuós amb els veïns i les veïnes, vull que sigui un model firal que sigui sostenible, vull que sigui un model firal avançat, energèticament capaç, vull un model firal que tingui els millors serveis i vull un model firal on la gent no s'hagi de genollar per agafar una manguera d'aigua i netejar no sé quins estris té perquè ha acabat de fer un dinar, etcètera, etcètera, no? Vull un model firal que tingui lavabos públics, decents, vull un model firal que tingui bones comunicacions, vull un model firal on se pugui aparcar, vull un model firal, i em sembla que això ho compartim tots i totes. Per tant, el que no puc acceptar de cap de les maneres és que sacrifiquem una idea, perquè corre, ens hem de posar les mans a la butxaca per fer un nou pavelló firal, que no dic que no es necessiti, però sí que he demanat, i així demanaré en la propera reunió del Consell General, com a president que en soc, que s'estudiï les alternatives que puguin haver amb aquest model firal, amb aquest recinte firal que tenim ara, i veure quines són aquelles mesures de transició que hauríem d'adoptar, i sobretot hauríem d'acabar pensant si ens quedem o marxem. Però si ens quedem, vol dir que haurem de complir sí o sí amb el que he fet referència, que és que sigui accessible, sigui sostenible, sigui respectuós, sigui etcètera, etcètera. Mira, aquest diumenge jo participava, com molts altres lleidatans i lleidatanes, a la Plequet.
La Plequet, sí.
Bueno, doncs mentre jo estava a la Plequet, estava rebent missatges a través de les xarxes socials o del WhatsApp de veïns i veïnes que es disgustaven per l'impacte que això havia generat en el propi, la quotidianitat de la zona de Cap Pont, no? Carrer de Santa Cecília tallat, sorolls, problemes d'accés al veïnatge. No podem anar així, no podem anar així, no podem anar. Que una ciutat sèria ha de tindre una vida ordenada i ha de tindre la capacitat de generar oci, que la gent s'ho passi bé, però que tothom hi participi, inclosos els veïns i les veïnes de la ciutat, que tenen tot el dret del món a que un diumenge puguin descansar. I això ens ha de fer pensar, ens ha de fer pensar en decisions importants, molt importants, però que tots i totes volem una ciutat de futur, una ciutat amable, una ciutat empàtica, doncs hem de prendre decisions. I és evident que com a alcalde em correspon assumir el repte i posar damunt de la taula la situació real, estudiar-la i veure alternatives si és que en tenim.
L'antiga hípica seguiria sent un lloc estratègic?
Perquè no és només l'antiga hípica, és tot el que hi ha darrere. És que estem parlant de molts milers de metres quadrats que a futur passaran a tenir una consideració d'equipament, si som capaços de fer un disseny urbanístic encertat, que ens hauria de permetre la implantació de nous equipaments per la ciutat, i allà es pot fer de tot. S'hauria de poder fer de tot. I si tinguéssim bones instal·lacions podríem fer concerts, i si tinguéssim bones instal·lacions podríem fer grans exposicions a l'aire lliure, i si tinguéssim bones instal·lacions inclús podríem connectar-nos amb la llotja per fer treballar plegats la llotja amb el recinte firal, no? I si tinguéssim bones instal·lacions podríem fer els millors salons internacionals monogràfics, i això ajudaria els nostres restaurants, els nostres comerços, els nostres hotels, i això és el que hem de fer. Ara tindrem el repte de Municipàlia. En una setmana fem Municipàlia, 50.000 metres quadrats d'exposició, 350 expositors. És la Municipàlia més gran de la història. Evidentment, el govern municipal està absolutament bolcat a que tinguem una molt bona edició de Municipàlia. però els que vinguin amb cotxe hauran d'aparcar sobre un camp de patates. I això ho hem de dir, perquè ho pensem tots i totes. I espero que els que ens escolten siguin conscients que quan l'alcalde diu això, quan jo dic això, és perquè tinc la voluntat de resoldre-ho. Perquè a mi em fa vergonya que vingui un directiu de l'empresa que va visitar una fira, sigui la de Sant Miquel, sigui la de Municipal, o sigui la que sigui, i acabi aparcant el cotxe en un camp de patates. I s'ha de dir alt i clar. I aquí reclamo responsabilitat a tots els grups polítics, de la mateixa forma que reclamo la implicació del govern de la Generalitat, que durant molts anys ha estat contribuint de forma decisiva a inversions als recintes firals de Barcelona i que també algun dia hauria de fer aquí Lleida.
Clar. Encara dins dels Camps Elisis, ja per acabar, ja sobre la taula el tema de la mesquita. La comunitat musulmana ha estat fent ús de l'equipament de fira per les seves reunions. És un tema enquistat que ja fa temps que se li està buscant solució i que sembla que en les properes hores o dies des de l'Ajuntament s'oferirà una solució, no sé si en forma de local o en forma de terrenys. No sé
t'ho explico, no et preocupis. No sé per on va, me dius, no t'ho explico, home. A veure, fa anys que això dure i el que no podem és mirar cap a un altre costat i hem d'assumir la responsabilitat i la situació tal com ens arriba, no? Jo sempre he dit que és molt fàcil que les comunitats religioses amb caràcter general poguessin resar o complir amb les seves obligacions com a fidels de qualsevol religió, que és l'obligació d'anar a algun lloc a orar, no? I seria molt fàcil que això es pogués fer en diferents punts de la ciutat, en espais petits o més petits, parlo de capacitats de 150 o 200 persones, perquè des del punt de vista de les ordenances i des del punt de vista urbanístic és fàcil trobar solucions quan l'estratègia és aquesta. Si tu fas diferents espais on la gent vagi a resar, doncs és més fàcil que no buscar grans espais per concentrar molta gent que vagi a resar. Això és el mateix que si tu fas una pràctica de l'esport, no? Si tu vols fer una pràctica d'esport i vols tenir un aforament molt concret, les pistes que tenim a l'aire lliure, per exemple, doncs al barri de la Mariola o al Parc de les Vies, són espais esportius on hi participa poca gent i que hi ha poca gent que ho mira. Però si tu vols fer competicions esportives pensant en 5.000 o 6.000 persones, necessites unes consideracions de caràcter urbanístic, i això em sembla que ho entén tothom. Mm-hmm. No? Però jo no puc obligar a cap comunitat religiosa a prendre decisions, no puc, però sí que puc exigir el compliment de les normatives. I una vegada estem en aquest punt, el que ha de fer l'Ajuntament, el que ha de fer el govern municipal, és intentar cercar una solució de comú acord. Si em permets la broma, que no... És una broma perquè ho vaig voler fer així, no? Però l'altre dia coincidia amb el senyor bisbe i em va preguntar per aquesta qüestió, vam parlar de moltes coses i va ser una trobada informal, vull dir, hi havia més gent davant i en un moment determinat vam sortir a parlar de les dificultats urbanístiques que suposa la generació de centres religiosos, no? I li vaig fer la broma dient-li si ara l'Església Catòlica volgués fer una catedral, tindria molts problemes.
Sí, clar.
M'entens? Perquè una catedral és un edifici gran per molts fidels, t'obliguen a una sèrie de condicions, etcètera, etcètera, no? Bueno, doncs és el mateix que els hi passa amb aquesta comunitat religiosa musulmana, que ells congreguen 800, 700, 1.000 fidels a resar, doncs han de complir amb les normes urbanístiques. Què farà l'Ajuntament? L'Ajuntament té uns solars municipals que els troba a concurs i a concurs per a la construcció d'un equipament religiós, no per fer segons què, i en funció de les peticions que es facin, en funció de les condicions econòmiques que es plantegin, les comunitats religioses que necessitin un espai per construir el seu temple, doncs hi podran optar. Això vol dir, en contra del que s'ha manifestat a través d'un mitjà o les xarxes, que la comunitat religiosa que opti el que fa és llogar els terrenys de l'Ajuntament, o el tindran durant X anys, no? Hauran de construir el seu temple i a partir d'aquí espero que aquesta qüestió quedi resolta.
Doncs bé, res, que ens hem quedat sense temps. Bueno, hem parlat de temes importants, només faltaria, però tenim visita de l'alcalde d'aquí un mes, que en un mes passen moltes coses, afortunadament, en aquesta ciutat de Lleida. Fèlix Larrosa, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I nosaltres ja ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez, tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Miramos de nuevo a Israel, donde se siguen contando por miles los muertos tras el asalto terrorista de Hamás a los territorios que bordean la Franja de Gaza. El ejército israelí ha recuperado el control de esa zona y continúa la ofensiva militar. Mientras, en los aeropuertos, miles de personas tratan como sea salir del país, muchos de ellos españoles. Enseguida, precisamente, vamos a contactar con algunos de ellos para que nos cuenten cómo están viviendo estas horas de tantísima tensión. Mientras tanto, aquí en España, las hojas del calendario político van cayendo al ritmo que necesita Pedro Sánchez para negociar su investidura, es decir, sin ninguna prisa. El presidente en funciones dedica estas horas a reunirse con todos los grupos políticos, excepto con Vox. Hoy le ha tocado el turno al BNG y al PNV. Se supone que negocian para obtener los diputados que le faltan al Partido Socialista, aunque ese pescado está vendido desde hace ya varias semanas. Estas reuniones sirven principalmente para ganar tiempo. Donde a Sánchez le queda por negociar, o mejor dicho, donde a Sánchez le queda por ceder, es con Puigdemont. Todo este calendario está supeditado a presentar una amnistía que contente al independentismo y están en ello. Incluso Sánchez ya por fin se ha atrevido a pronunciar esa palabra tabú. Para ir allanando este camino, la herramienta más útil del PSOE se llama Sumar. Esta tarde, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz participa en Barcelona en la presentación de una propuesta de amnistía que han elaborado una serie de juristas afines. La verdad es que este documento se ha ido desinflando bastante. Primero se desligó directamente el PSOE y luego pues ha ido difuminándose hasta tal punto que esta tarde Yolanda Díaz solo va a asistir como oyente, no va a intervenir. El documento en cuestión, más que una base sólida, se podría utilizar al final como una propuesta de máximos en una negociación. Luego el PSOE podría presentar su versión suavizada y puede vender que han adaptado su propuesta a la legalidad frente a otras que eran más radicales. Visto lo visto, para poco más puede valer esta propuesta. En cualquier caso, se trata de buscar la fórmula para retorcer todo lo posible el poder legislativo y dar cabida a un asunto, a la amnistía, que ahora mismo no tiene encaje alguno en la Constitución. Desde luego, no es fácil encontrar argumentos para justificar este movimiento legal que se prepara. Si lo fuera, pues no necesitarían todo este tiempo. No se trata de modificar una ley puntual que está dentro del sistema judicial. Se trata de crearla para modificar el sistema judicial. Pues además de todo esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Estamos a 10 de octubre, ¿quién lo diría? Y se han suspendido las clases en Canarias hasta el próximo lunes por el intenso calor que hay en las islas. La decisión se toma porque algunos centros educativos habían informado de episodios de golpes de calor o incluso desmayos. Mañana los termómetros en Las Palmas de Gran Canaria alcanzarán los 33 grados con una humedad muy acusada. Ojo que hablamos ya casi a mediados del mes de octubre. Hablando de Canarias, 110 personas siguen desalojadas de sus casas por el incendio que sigue activo en el norte de la isla de Tenerife. Se mantiene el nivel 2 de emergencia ante la veintena de reactivaciones que se producen cada día. Un incendio que, recordemos, comenzó prácticamente en verano. Y el Fondo Monetario Internacional empeora las previsiones económicas para España. Anticipa que el próximo año creceremos menos de lo previsto, un 1,7%, y que la inflación repuntará hasta el 3,9%. Además, el paro sigue por encima del 11%, la cifra más alta de los países desarrollados, y ojo que la previsión indica que podríamos superar incluso a Ucrania al nivel de paro. Y cuando un creciente porcentaje de jóvenes ha pensado en algún momento en el suicidio, el cardenal don Juan José Omella ha recordado que los jóvenes que necesitan ser escuchados y acompañados son un reto también para la Iglesia. En el Día Mundial de la Salud Mental, el presidente de la Conferencia Episcopal recuerda que las iglesias están abiertas a todos y en ellas encontrarán espacios de acogida espiritual y también psicológica.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jorge Vilda declara como investigado en el caso Rubiales.
Esta mañana han acudido a declarar a la Audiencia Nacional como investigados el seleccionador nacional Jorge Vilda y el director de marketing Rubén Rivera. Isaac Avilés, ¿qué sabemos de las declaraciones?
Que los dos, Corro, han negado que ejercieran presiones o coacciones a Jenny Hermoso y a su entorno. Vilda ha reconocido que actuó de motu propio cuando en el avión de vuelta a Madrid se acercó a Rafa Hermoso, el hermano de Jenny, para decirle que sería conveniente que la jugadora diera una versión de lo que sucedió con Rubiales en la entrega de trofeos. Dice que se acercó a él y no a Jenny porque la vio muy agobiada y porque con él tenía cierta confianza. Por su parte, Rivera se ha negado a decir que recibiera instrucciones de ningún tipo y se ha limitado a decir que solo estaba cumpliendo con su trabajo.
Desde las 9:30, el que fuera vicepresidente de los árbitros, José Enrique Negreira, está pasando reconocimiento médico en el Instituto de Medicina Legal en Barcelona para certificar si sufre demencia y no tener que declarar. Y dos noticias más, informa Víctor Fernández que el Sevilla ha elegido a Diego Alonso como sustituto de Mendilibar en el banquillo del Sevilla y la UEFA ha anunciado que la Eurocopa 2028 se jugará en el Reino Unido e Irlanda y la de 2032 en Italia y Turquía.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una. A hores d'ara és dimarts, avui, 10 d'octubre. I tot seguit ja saps que parlarem de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Abans et dic que ja estem per sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida, 24,2. Que el temps seguirà estable aquests propers dies, però que sembla que de cara al cap de setmana ve una davallada de temperatures. No ens assustem, estarem ja a la meitat del mes d'octubre i aquesta davallada el que farà és col·locar les temperatures a la mitjana del que hauríem d'haver tingut aquest mes d'octubre. Per tant, no és un problema ni molt menys. Parlarem de gastronomia amb el Felip Urbano, tot seguit, i a partir de 2:15, ja saps, la nostra tertúlia dels polítics, on, escolta, si ens vols proposar temes, només cal que ens enviïs un missatge de veu o de text al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, 664-526-180. Deixar missatge de veu, que si ens escoltem les veus, i si, escolta, si et fa cosa, doncs enviem missatge de text. 664-526-180. Farem una pausa i de seguida doncs el tema de la gastronomia, que ja ho sé que és una hora complicada, però ho hem de fer en aquesta hora, escolta. Estàs en companyia de COPE Lleida.
Arnold Schwarzenegger celebra el Día del Pilar con nosotros y no va a dejar títere con cabeza.
Ni una palabra.
Ejecutor y daño colateral. ¡No! 2 de Arnold Schwarzenegger. El jueves a las 8:30 de la noche en 13.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Cope Lleida.
Doncs apa, que ens toca ja parlar de gastronomia, camí cap a dos quarts de dues, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Com estàs?
Pues mira, d'estiu encara sembla, no? Encara, amb aquest temps que tenim de locos, no?
Sí, sí, la veritat és que no vol marxar, no vol marxar la calor o el bon temps, eh? Ens falta una mica de pluja, eh? Bueno, una mica, bastanta.
Bueno, estaria bé uns dies més, perquè en realitat això de la sequera, sí, ha fet molt de mal. Si continuem així, hòstia, malament, eh?
No, i tal, totalment. Escolta, Felip, hem parlat amb moltíssimes persones els darrers anys, les darreres temporades. Hem estat per molts racons de tot el planeta. Hem parlat, jo crec, que de pràcticament tots els productes de gastronomia, però del que parlarem avui, si no em falla la memòria, no n'havíem parlat mai.
No, encara no. Hem parlat de tòfona, hem parlat bueno, amb molts xefs que no s'han explicat plats, però crec que del producte que tocarem avui encara no n'havíem parlat, i és un dels productes més, anem a dir, coneguts i famosos del món,
sí,
dintre de la gastronomia, i jo crec que sí.
No, i a més té un estatus a la gran pantalla que, bueno, que és diferent. Bueno, ara en parlarem. Mira, us presento el Vicenç Sabat, és el propietari de l'empresa Mont Caviar. Vicenç, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com anem?
Bueno, amb el nom de l'empresa em sembla que queda bastant clar, que anem a parlar del caviar.
Home, pues doncs sí, no? Això estem aquí a veure si us faig 5 cèntims de tot aquest món, no? I es pot conèixer una mica més el producte i les aplicacions, una mica història, etcètera.
Ara en parlarem a fons i del producte en si, del caviar, perquè ja sabeu que té un estatus a la televisió i a la gran pantalla, al cinema, el caviar té un estatus. Bueno, ara veurem per què i què és el caviar. Però abans de tot, Vicenç, tu ets el propietari, com arribes a muntar aquesta empresa i a interessar-te per aquest món?
Pues a vegades són casualitats,
sí,
no? Perquè
moltes.
Jo vinc del món del màrqueting, i imagina't, i de la família tèxtil, o sigui, res que veure. Llavors, mira, doncs vaig començar a treballar en una empresa de caviar i, bueno, anava veient les coses, com anaven, etc. I vaig preferir, doncs, obrir el meu camí amb la meva visió, no?, del tema aquest. Vull dir, jo crec que el caviar és un producte molt, molt elitista, però no tant ja, consumeix tothom. Però sí que s'ha de vendre la qualitat.
Ja.
Sempre s'ha de vendre la qualitat.
Però escolta, llavors, tu, abans d'entrar al món del caviar, tu, per exemple, ja l'havies provat? Sabies...
Sí. Per H per B està molt magnificat, però vull dir, hi ha moltíssima gent que el caviar el té com un aperitiu o com un homenatge, etcètera, no? Molta gent, pren caviar i de fet es ven molt caviar a Espanya, a Europa, òbviament, i hi ha molt aficionat al caviar que el prefereix i prefereix gastar-se els diners, els quartos, amb un producte que és realment molt bo abans que amb altres coses, no? I llavors, doncs, la veritat que no és tant com abans, que sí que era molt més... diguem, elitista, perquè abans el caviar era salvatge i ara tot és de piscifactoria. És a dir, no hi ha caviar salvatge al mercat, no hi ha caviar rus al mercat espanyol, si no entra d'extraperlo. Hi ha una sèrie de coses que la gent, a vegades, no, si no coneixes, pues has d'anar al tanto, perquè és un món com tot que ha de ser ben informat.
Vicenç,
un bon vi, etcètera.
Vicenç, de quin any parlem? Quan comenceu a treballar amb l'empresa?
Bueno, l'empresa és relativament jove, porta 2 anys.
Uh-huh.
Jo tindré una experiència de 5 amb el sector i, bueno, neix amb aquesta idea, no?, de fer un producte de qualitat on el preu no és el que es toca.
O sigui, fa 2 anys...
Sí.
Però, escolta, tu has muntat l'empresa en plena ressaca de la pandèmia,
eh? Bueno, mira, les coses convenen, no? A veure, encara quedem alguns que s'arrisquen i bueno, pues mira, amb feina pues les coses van sortir cap a dalt, cap a damunt. I tot això. Però bueno, el tema del caviar, a veure, quan el coneixes, al final estàs venent un producte que té sortida perquè hi ha moltíssims restaurants, hi ha moltíssim gourmet, hi ha moltíssima creativitat a la cuina aquí. Llavors, l'aplicació del caviar, pues, a vegades jo sempre ho dic, al xef li dic, escolta'm, tu tens el producte aquí, imagina el que vulguis, crea el que vulguis, perquè tu en saps més. Jo et dono un bon producte perquè tu facis el, diguem, l'obra, no? Però sí, sí, arriscat, sí, sí, postpandèmia, per la tope.
Sí, Vicenç, clar, ens explicaves molt bé el tema ja del caviar, el seu origen. Vosaltres el que feu és comprar-lo en origen, eh? I suposo que aquí hi ha la feina de buscar el lloc i les qualitats.
Val, això és com tot, no? Vull dir, quan tu importes, pues, òbviament, fas alguna visita, òbviament a piscifactories, però també vas veient les qualitats de diferents. El que sí està clar és que una empresa de caviar, quan es desfà amb les ventes, no pot mantenir la qualitat. Per què? Perquè si tu vens, diguem, 30, 50 quilos més, pots mantenir una qualitat. Quan tu vas a vendre 150, és impossible perquè no hi ha, no és un producte de cadena, de muntatge, yeah. Entens? Neix d'un esturió, que és el que seria el peix, que dona les hueves de caviar. I clar, són diferents tots, però més o menys, segons la piscifactoria, et donen un estoc que pots mantindre la qualitat. En el moment que tu aquest estoc el trenques i necessites un altre estoc d'un altre, llavors ja la qualitat no saps com sortirà.
Clar,
això és
clar,
molt
clar.
Important que una empresa, sobretot de caviar, sàpiga molt bé cap a on va i el que vol vendre. Si mon caviar el que vol és vendre qualitat, no vol vendre més.
Hi ha diferents tipus de caviar, perquè els que no hi entenem, diem que el caviar sí. I ja està, i suposo que en deu haver de diferents tipus.
Jo t'explico, hi ha 26 espècies i unes quantes més que són, diguem, creuaments.
Ja.
Per exemple, quan et trobes, jo sempre ho comparo una mica, no? Un pastor alemany o un altre, doncs serien els tipus d'esturions que hi ha, no? Un caniche, etcètera, doncs hi ha diferents, més grans, més petits. El beluga, triple cero, és, diguem, el rei, no? És el caviar més car que hi ha, perquè la hueva...
El de l'esturió, m'has dit?
És gran, és grassa, és de color.
El de l'esturió, el negre.
L'esturió... Són 26 espècies.
Ah,
26 espècies. Més, diguem, encreuaments. Altres races, que és, doncs he creuat l'aeri amb un beluga i em surt un bèster, per dir alguna cosa, saps?
Sí, sí, sí.
Com per exemple, això ho pots veure molt bé també en el sector de la carn, no? Que bueno, que ells barreixen diferents races, tipus Hereford, Angus, etc., i fiquen, i el Kobe fins i tot, fan, pues això fan un tipus d'animal que et dona
sí,
l'altre
sí,
tipus
sí.
De camp. Pues en els esturions és el mateix.
Déu-n'hi-do, 26.
Hi ha una sèrie de races que són un mix de dos esturions. És la genètica que fan servir les piscifactories, etc., per treure un millor producte. Principalment, tindríem l'esturió rei, que és el beluga, que és el que tothom el coneix, que aquest és el que té les hueves més grans, amb un color més gris, amb més grassós. Hi han de diferents tipus, pues, avui en dia la majoria del caviar que ja és amb conservants, el que nosaltres portem és 100% natural, en tema beluga, o cetra, que seria un altre tipus d'esturió. Hi ha diferents noms d'esturions, però clar, no pots comercialitzar 26 esturions, perquè seria una locura, no?
Clar.
Llavors, el que tu poses és sempre amb el gust del client. Li agrada aquest tipus de... Aquest és el que més acceptació té, aquest és el que importem amb la màxima qualitat.
Bueno, clar, no, és millor no anar contracorrent, eh?
Nosaltres, amb el caviar, no regateixem la compra.
Ja.
És a dir, si és car, el compro. Per què? Perquè és bo. Si a tu t'ofereixen un producte com caviar molt barat, malament.
Ja.
Llavors, en el sector, a Espanya, doncs, ens trobem, a Catalunya, ens trobem doncs, que hi ha caviar congelat, que hi ha caviar bueno, que com... no és d'on diuen que clar, és, etc. Tu quan tens una llauna de caviar, perquè vegis una cosa molt important, que sempre que compris caviar has de mirar, és la part de darrere on tens l'etiqueta amb les característiques del producte, no? El pes, etc, etc, i et surt el CITES. El CITES què és? El CITES és la nomenclatura que porten totes aquelles espècies que estan en perill d'extinció.
Uh-huh.
És a dir, si el estudiós hagués continuat pescant, capturant en el seu medi salvatge, no en quedaria. És per això que es fica en el CITES, que és aquesta organització, i es prohibeix la pesca de l'estudió. Llavors, quin camí hi ha? Piscifactories. Llavors, dins del que és la vida de l'estudió, sempre s'ha relacionat, doncs, està molt més ficat en el que seria el tema el Mar Caspio, tot el que seria els rius que comuniquen Xina i Rússia, etc.
O sigui, la producció del caviar està bastant localitzada al món.
Sí, bueno, hi ha moltíssima, vull dir, pensa que un dels millors caviars, i la gent no ho sap, és el de Xina. Per què? Pues perquè els processos són molt més bons, les instal·lacions són molt més noves, els controls són més estrictes, i llavors estem parlant de que el caviar que et donen en les diferents varietats d'esturió, pues és excel·lent.
Espanya són productors o no es donen les condicions?
A Espanya hi ha empreses, piscifactories, a Andalusia n'hi ha una, aquí al Cadí hi ha una altra, òbviament són negocis, pues com tot, funciona, però nosaltres el que fem és portar el caviar de la zona d'origen on neix la història del caviar. No? La història del caviar neix en aquests països del Mar Caspio, dels rius que comuniquen Xina, Rússia, etc. Aquesta zona hi ha moltes piscifactories.
Vicenç, ja tinc el caviar a casa. Com te'l prens?
A veure, el caviar normalment el pots prendre... Jo sempre recomano que... Amb cullereta de nàcar és habitual, però si no en tens, doncs una cullereta que tinguis, si és de ceràmica, millor. Fas una culleradeta i te'l fiques, saps quan la gent es prenia els tequiles abans, que es ficava la sal?
Sí.
Doncs en comptes de la sal, fiques una mica de caviar i el poses a la llengua. A la plasta es contra el paladar per notar com explota cada hueva i la seva textura, el seu sabor, no? No és un producte que el mastiquis de
o sigui, no, i tampoc és un producte d'atipar-se, per entendre'ns. És de notar el gust.
Però així has de notar el gust del caviar. Després hi ha mil aplicacions, pots fer els ferrats i barrejar-los amb caviar, pots fer unes torradetes amb mantega i caviar, mil coses, un plat de pasta amb caviar, diguem una cuina fàcil,
Sí.
Després ja hi havia el restaurant que ja li fiquen res, o els gourmets que ja li fiquen més plat a l'assumpte, no? Però té una aplicació bastant...
Bueno, és bastant, purista, és bastant fàcil, sí, ho has deixat clar. Felip Urbano, com ho acompanyaries?
Bueno, el maridatge de Librillo, que diem, sempre ha sigut amb vodka, no? Per el beluga, no? Que és la procedència, no? Però, bueno, ara Vicenç i jo farem una cata maridatge per explicar una miqueta procedències, tipus de caviar, junts, i, bueno, farem un maridatge amb una manzanilla de Jerez, farem amb un vi blanc de la varietat Chamillon Blanc, farem un vodka, què més farem?
Però
un vi dolç, crec.
Però per aquest ordre, no. Acabareu amb el vodka, no?
L'últim és el vodka, sí,
vale.
És el vodka.
Si no, si comences amb el vodka, després ja no cal que segueixis, eh?
No. El que passa és això, que al final cadascú se'l menja amb el que vol, no? Però si busquem
al perfecte, pues seria això, amb vodka és el millor, evidentment, perquè fa anys que lo fan així. Jo crec que per mi no crec que sigui el millor, però jo crec que amb la manzanilla de Jerez és, o el sabellón blanc que farem és espectacular, però al final cadascú s'ha de menjar el que caviar amb aigua o és igual. És un producte molt especial.
Uh-huh. L'has provat tu, Felip?
Sí. Ja he tingut la sort de quedar allà diversos dies amb el Vicenç.
Ah, vale, però vull dir, el menys és així, ja, com ha explicat.
No, l'altre, els dies que hem quedat, ha sigut, bueno, estàvem allà i ens hem menjat així, tal qual. Vale. Portava unes culleretes molt xules i ja, però per mi el que té, perdó, el que té és espectacular, el producte.
Sí, sí. No, t'ho dic, Vicenç, perquè jo, per exemple, potser sí que l'he provat alguna vegada, el caviar, però segur que ja no el vaig menjar bé, així com t'ho explicaves, segur que no, i després a saber quin tipus de caviar era, perquè jo crec que era en un banquet i no saps ben bé el que t'estan posant allí. No, en un banquet molt gran, a saber el que era, però la manera de menjar, i a més barrejat amb d'altres aliments, no és la manera de trobar-li. Per tant, bueno, és un pas que podem fer, ja ho heu escoltat. És una manera fàcil, no requereix ni cuinar ni històries. Això és obrir el pot i ja està, no?
No, home, el que passa és que, a veure, culinàriament i en restaurants, el caviar és un ingredient que aporta molt a un plat.
Ja.
Vull dir, no és que... Jo t'he comentat com te'l pots menjar a casa.
Sí, clar.
De manera senzilla, però a nivell... restaurants o diguem pinxos, etcètera, és un ingredient que li dona potència al producte, al que porta el cantó, potència sempre.
Val.
A part que li dona, pues, simplement un caché, no?
Molt bé. Perquè, doncs és buscar receptes, és buscar receptes i provar, sobretot provar. I escolteu, sí. ja ho sabeu, com totes les receptes, abans de convidar, ho provem amb els de casa. Primer fem un banquet pels de casa, provem i dic, escolta, sí, queda bé. Doncs vinga, ara ja podem convidar amics i fer aquest plat. Hem parlat amb el Vicenç Sabat, és el propietari de l'empresa Mont Caviar. Ja veieu que és tot un món, mai millor dit, i que és un d'aquells productes que potser és molt conegut, però també segurament crec que és molt desconegut, alhora. O sigui, és molt conegut, sabem el mot, el coneixem, però jo crec que tastar-lo potser és un gran desconegut encara, el caviar, i és una d'aquelles experiències que, escolta, proveu-la un cop, i si us agrada, en van, i si no, doncs es busca la manera, també.
Sí, és un món molt, molt maco, i sobretot el que et comentava abans, que se m'ha quedat a la punta, a darrere de la llauna tens una etiqueta on surt el cites. S'ha de veure molt clarament que sempre hi ha dues lletres que fan referència al país d'origen.
Val.
És a dir, si tu t'estan venent un caviar beluga iraní, no pot ser que sigui d'un altre país.
Val, sí.
Llavors, s'ha de mirar molt bé això, perquè estem parlant de caviars que van des de 3.000, 4.000 euros, etcètera, al quilo.
Ja. No, i tant. S'ha de vigilar que, escolta, de paraula és molt fàcil.
S'ha d'anar a una bona botiga gourmet, s'ha d'anar a un bon restaurant, que saps que donaran el que realment estàs.
Clar. Doncs Vicenç Sabat, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i, mira, hem conegut un producte nou, bueno, nou, que no n'havíem parlat aquí, tot un món, se'ns ha obert. Vicenç, una abraçada gran, que vagi tot molt bé.
Una abraçada gran, gràcies a vosaltres per rebre. Fins ara.
I Felip, bueno, ja m'explicaràs quan feu el maridatge aquest, a veure què tal. Perquè tu quan fas el maridatge també ho proves, no?
Lo farem a finals d'octubre, segurament, si no passa res, amb un grup reduït de persones, perquè no és una cata d'aquelles...
Bueno, per provar, però...
És una miqueta més exclusiu.
Però quan tu organitzes, tu també ho proves, o no?
Sí, està
clar. Vale. I
amb aquesta sí o sí, ho tinc clar.
Molt bé.
Amb aquesta sí o sí.
Doncs ja m'ho explicaràs. Felip Urbano, el nostre sommelier, ens acompanya cada setmana, cada dimarts a l'Espai de Gastronomia. Felip, una abraçada, gràcies.
Que vagi bé, adeu.
Molt bé, Felip. Escolta, ens queda un minut, ens plantem a 2:15 i comencem la nostra tertúlia dels polítics.
Oye, ¿Tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa que... o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí, sí.
Tocaba un... Imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Levantaremos al sol, nos perderemos
tots dos. Doncs apa, com et deia, que ja anem directes cap a les dues de la tarda, és dimarts, amb aquesta setmana, amb un dia festiu aquí al mig, però et recordo que divendres no fem pont, nosaltres no fem pont perquè no em deixen, però no fem pont. Per tant, a les 12:20... ens escoltaràs des de Lleida. Ara amb la tertúlia dels polítics, directe cap a les dues, en una setmana en la que almenys fins divendres sembla que es manté la temperatura o la tònica que portem amb aquest mes d'octubre, però a partir de dissabte i sobretot diumenge sembla que sí, que hi ha una davallada de temperatures. Quan dic una davallada vol dir que potser tindrem la temperatura que ens tocava en aquestes dates d'octubre. Després ja vindrà això del canvi d'hora i llavors ja se'ns complica tota la història. Tornarem a treure el debat de si cal canviar-la o no, si la deixem fixa, si canviem de franja horària, que crec que si mires el mapa veuries que està clar que no hauríem d'estar funcionant amb la franja horària que tenim, però vaja, aquestes històries que sorgeixen cada any, dues vegades a l'any, a la tardor i a la primavera. Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Xavi Estrada, Esquerra, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Laura Vergés, Comú de Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
I Rosa Jové, de Junts per Cat, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, és veritat o no el debat de l'hora? Primer la franja, si estem a la que ens toca o no, i després cada vegada que l'hem de canviar, no, ja deixem-ho de fer, uns que sí, uns que no, que si va bé el turisme, si no podem sopar en quina hora. Jo crec que tot és costum al final.
A veure, si ho ajuntem amb la salut mental, hi ha un horari que ens va millor que un altre, sí? A nivell de cosi. Sí.
Bueno,
diré aquí, no farem spoiler, ara no direm no sé què,
però veure,
no pot ser que a les 10 de la nit, a l'estiu, al mes de juny, encara tinguem sol, que l'altre no sé què, hem d'arreglar-ho.
Clar, bueno, però sense... Bueno, vale, t'entenc, però perquè ens hem acostumat a sopar a les 10 o a les 11, però si ens haguéssim acostumat a sopar a les 8 o a les 9, per exemple, doncs és igual l'hora que marqui el rellotge, no?
No tant, perquè el que va malament són els canvis, és a dir... Jo sóc partidària de que es quedi una hora, sé quina,
Vale.
Sí que ho sé, però bueno, una. Però sí,
ja
és els
no
canvis,
diràs, no?
Sobretot a la canalla,
però ja va que no me la diràs.
Malament.
Com a experta, si vols.
Bueno, a mi m'agrada més l'hora d'hivern per lo que són, però, per exemple, pels gallecs...
La que entrarem,
de mirar, eh? Sí, la que entrarem.
Bueno, que no és aquest cap de setmana encara, eh? Vull dir que podem gaudir-ho.
No, no.
Xavi, tu...
Mira, jo aprofitant que la Rosa ha comentat el tema de la salut mental, sí que m'agradaria aprofitar doncs, el moment per donar una forta abraçada a totes aquelles famílies doncs, que tenen algun cas doncs, a casa o proper de salut mental, perquè avui commemorem precisament el dia, sí, el Dia Mundial de la Salut Mental. I sobre el canvi horari, doncs, jo crec que hauríem de ser més eficients. Pensem una mica més en les persones i no tant en els interessos econòmics, empresarials i aquestes coses, i pensar una mica en facilitar la vida de tothom, independentment doncs, de que hi hagi família o no, i independentment d'altres coses.
Bueno, no us escapeu per aquí, que no anirem per aquí avui encara, eh? No anirem per aquí. Mira, ens ha trucat una oient, que m'ha fet saber una problemàtica que no sabia que existia a l'Horta de Lleida, i és que doncs a l'Horta de Lleida, a part de torres, el que coneixem com torres, doncs també hi ha urbanitzacions, i tenen un problema, i és que ara arriba el moment de la poda i no saben què fer-ne amb el que genera. És a dir, abans, en el cas concret de la oient que m'ha trucat, m'ha explicat que abans ho deixaven amuntegat al costat de la illa de contenidors que tenien a la zona d'aquesta urbanització i que hi havia un camió que venia i ho recollia, un camió que se suposa que ja recollia aquest tipus de la poda, herbes, etc., el que genera viure al camp, per entendre'ns. Però que ara no ho fa, ni tenen contenidor dedicat per això. I, per tant, com que tampoc ho poden cremar, com que tampoc tenen lloc on tirar-ho, es segueix tirant, hi ha rates, hi ha aquestes coses, i no se'n parla, ningú els escolta, i no passa el camió, i no hi ha cap solució. Ho dic perquè l'Horta de Lleida sempre és el gran tema, és la singularitat de Lleida, sort en tenim de l'Horta de Lleida, i en alguns aspectes, evidentment, sort en tenim de l'Horta de Lleida, però a vegades hi ha unes problemàtiques que no tenim a dins de la ciutat i que sí que tenen a l'Horta que ens costa d'abordar-les. No sé si teniu alguna informació al respecte.
Jo dues, si voleu.
Vinga.
Una és que sí que hi ha llocs...
Bueno, ens falta la representant de l'equip de govern, però vaja.
Bueno.
I de Vox, que ja han excusat la seva presència avui.
Sí que hi ha llocs on portar-les, perquè abans...
Sí, jo ara, hi ha portar-les, clar, però...
Sí, sí, bueno, però al fin i al cabo és un residu que generes tu i jo pagava una persona perquè me'l vingués a buscar i el portés en aquest lloc, que no sé quin és, que no hi he estat mai, però sé que hi és, perquè venen, t'ho recullen i tal. Però ara nosaltres, per exemple, tenim el porta-porta i tot el que és jardins i tot el que és podes petites, no estem parlant de grans camps, sí que se mos ho emporten. Però també passa el mateix, que s'ho emporten a llocs on no, potser no s'ho tindrien que emportar, perquè l'altre dia a la Comissió de Residus hi havia una queixa de que necessiten les branques, necessiten branca petita, necessiten les fulles i tal, per donar muscle, per donar força al compostatge d'orgànic que generem a les cases. I que això ara trobaven que, com que se recollia molta menys fracció d'aquesta de camp o de jardí, diguem-li com vulgueu, doncs que no tenia aquesta força i em buscaven. Amb la qual cosa, pues, senyors, bueno, que fan tot això el reciclatge, que ne prenguin nota.
S'incorpora, sembla que m'hagi escoltat, la sí, representant de l'equip de govern, Carme Valls, del PSC. Carme, què tal?
Per què?
Bon dia.
Que parlaves malament?
Sí, clar, parlàvem
malament. Ah, vale,
bueno,
vale.
Sí, clar,
no, per tenir-ho en compte, eh?
Però sí que parlàvem... No, de tu, no. Parlàvem de que ens ha trucat un oient de l'Horta que no tenen recollida de residus del que és la poda, per exemple, que ja comencen ara, que no ho poden cremar, que abans ho tiraven al costat de les illes de contenidors que tenen a la urbanització i venia un camió especialitzat en aquest tipus de residus i s'ho enduia, i ara no, i que no saben què fer-ne de tot això.
Tens tota la raó, és un tema pendent, és un tema pendent que arrosseguem des de fa temps i que ara amb tot el nou projecte que hi haurà de la nova recollida, doncs suposo que és un dels temes que s'abordarà.
Vale.
Però sí, tota la raó, és un tema pendent de solucionar, tota la raó.
Bé, no, aprofitant, perquè, Ricard...
No, dic perquè hi havien hagut moltes propostes, no? Aquestes de ficar aquests contenedors, especialistes pel reciclatge. És cert que se va fer des de l'edifici d'urbanisme, des del Palace, se van fer cursos per la gent aquella que té aquestes cases petites o aquests petits horts o aquests que fer amb tot el tema de la poda per poder-ho reciclar, per aquests contenedors, però bueno, és cert que tampoc no han tingut massa èxit, que és molt més fàcil ficar-ho en una bossa de basura i llançar-ho que quedar-se-ho a casa i fer compostatge. No? Llavors, bueno, al final la gent també ens agrada molt tot parlar i omplir-nos la boca de que tots som verdes i que tots som reciclatges, però a l'hora de fer-ho i que suposa una feina afegida, doncs es costa a tots una mica, però sí que és cert que és una assignatura pendent que fem amb tot el material que hauria de generar el propi compostatge de l'horta que no s'està fent. Va.
Xavi.
No, bàsicament, doncs, això, agrair també i escoltar la ciutadania que, a fi al cap, doncs, demostra una inquietud, una demanda, o en aquest cas una angoixa, no sé, podríem dir molts qualificatius, sobre un fet que moltes vegades no saps ben bé què fer, i probablement, i ara tirant la pilota al terrat, doncs, de l'Ajuntament, potser de manera, des del punt de vista de l'administració, faltaria visibilitzar, no?, els serveis que puguin haver perquè d'alguna manera el ciutadà ho tingui més clar.
Mm-hmm. Laura. Jo crec que en una ciutat com Lleida, que té l'horta i que no és una novetat, no?, que tinguem horta, doncs són coses que haurien d'estar més ben pensades ja, no?, més ben dissenyades. Sí que és veritat que l'any passat va haver una normativa que prohibia els focs, que després es va tirar enrere, per tant, en determinats casos sí que es poden fer cremes en els moments que toque, amb la cura que toque, no?, per evitar incendis. Però sí que és veritat que també hi ha una part d'aquests residus, doncs, que hi hauria d'haver llocs a emportar-ho, que ja hi és, i també de recollida, perquè de fet a l'horta, doncs, és un lloc que sabem que es crea i que a vegades no és tan fàcil portar-ho, també genera un cost extra que sent com és una part de la nostra ciutat, doncs és un servei que hauria d'existir.
Hi ha un tema que en parlàvem abans d'entrar a la tertúlia.
No hi ha arribat tant ara, sí que ho heu accelerat, sí que heu parlat de coses.
Ara, aquest any que intentem començar puntuals. Però parlàvem del tema de reciclatge, que apuntava la Rosa, ara dono la paraula a Xavi. Apuntava al principi també, no només ja de la poda, sinó del porta a porta, de separar el plàstic i el paper. Jo sempre he cregut que el necessari és no generar residus, més que intentar separar-los. Però no anem cap aquí, eh? No es fan esforços a no generar-ne, sinó anem molt a veure, separem-los, recollim-los, tractem-los. La població no en tenim ni idea del que passa després. És a dir, jo veig que ve un camió, s'endú el plàstic, no en tinc ni idea què passa amb aquell plàstic, ni idea, ni el paper, ni l'orgànica, no en tinc ni idea.
Si vols, qualsevol dia podem anar a fer una excursió.
Ho podem fer, la veritat és que i ho podríem explicar.
Una excursió a la planta de reciclatge quan vulguis. Bueno, la planta de reciclatge no és nostra, però estic convençuda que l'empresa...
Però tu preguntes al carrer i la gent no en té ni idea. Separo perquè al final he de separar...
Passa que jo sí que estic d'acord i segurament estarem tots d'acord. Quan veus aquelles imatges on un plàtan te'l presenten de manera individual i va embolicat amb una safata d'aquestes de Forexpan o ja no sé quin material és, i embolicat amb paper, o la teia fins i tot veieu un ou ferrat, no sé si l'heu vist.
No,
es ven un ou ferrat. Ja fet i evidentment amb paper embolicat, amb plàstics, etc.
Jo havia vist truita de patates, però un ou ferrat no...
Sí, bueno, de manera individual.
A veure, si no tenim temps de fer un ou ferrat a casa, malament, eh?
Bueno, l'oli, és que com l'oli és tan car...
Bueno. Xavi Palau.
A veure, el tema de l'horta crec que és un tema molt transversal. Segurament que si els prop de 6.000 persones que viuen a l'horta de Lleida tenen que tenir moltes vegades la percepció de que hi ha un dèficit d'inversions, d'infraestructures important i que s'arrastra fa molts anys, no únicament amb el tema de la recollida, en aquest cas de la poda, sinó segurament que també parlaríem del tema de la sequera, la gent que hi viu, segurament que parlaríem del tema del servei de taxi i la demanda, segurament que parlaríem del tema del manteniment de camins, segurament que parlaríem de la possible residència de dia, o segurament que parlaríem de les balances en quant a inversions del dèficit que es queixen. Per tant, evidentment, el projecte o el debat és molt més transversal i aquest és un dels molts temes que es tenen que abordar en relació a l'horta, perquè, insisteixo, segurament que prop de les 6.000 persones empadronades moltes vegades tenen la percepció de que sempre arribem tard i a remolc quan es tracta d'abordar temes de l'horta més enllà de la seguretat viària i seguretat pròpiament. Per tant, el tema és transversal.
Ja, però el tema de la por dels que el necessiten ara.
Sí, però el tema de la por de l'horta pràcticament ho necessita tothom.
Vale,
perquè la por de l'horta...
No que ho parleu, ara. Necessiten ara.
Però no és d'ara. És que el que deia la Carmen, és que quan s'ha fet això?
No, bueno...
S'ha fet en algun moment, segons em deien.
Sí, però fa molts anys.
Val.
I de forma esporàdica en un determinat any no s'ha continuat. Per tant, és que al final una acció ve continuada de moltes altres a l'horta.
Passa que, bueno, jo no sé, segurament molts dels que estem aquí o perquè som gent de Lleida, doncs coneixem algú o nosaltres mateixos algú ha tingut un tros de terra i recordes aquells camions, aquells tractors que passaven i que trencaven i tot, i per tant tota aquella esbrossa de la poda se quedava al mateix tros, no? Perquè tu trucaves amb algú, el llogaves i li deies, passa'm el tractor, què passa? Que tots aquestes minifeines, doncs cada cop és més difícil que passin, no? Perquè, i per tant, és cert que amb coses que abans eren molt fàcils, ara s'han complicat molt. Ara tu fas una poda i què fas amb tota aquella fusta? A més, la passava, eh? Passava una màquina, la triturava tota i allí bueno. Es quedava, eh?
Arribem a tres quarts. No sé si hi ha alguna intervenció més sobre aquest tema, Laura.
Sí, bueno, amb el tema que comentaves de reciclatge o reduir generació de residus, de fet, la llei ens obliga a reduir entre el 13 i el 15% de residus. Hauríem d'estar reduint-los ja.
Anual?
No, en relació a les dades del 2010, crec que és, si no recordo malament, i a Lleida estem augmentant la quantitat de residus per persona des del 2014 de forma ininterrompuda. Per tant, anem en contra de lo que ens està dient la llei i, per tant, aquí fa falta molta feina en molts àmbits, no? Obligacions també per les empreses que venen en un munt d'embalatges i intentar eliminar aquests embalatges, també amb les formes de consum de les persones, de canvi d'hàbits amb formes de consum per generar menys residus i també amb els sistemes de recollida, perquè hi ha sistemes que també promocionen més el fet de fer menys residus. I de fet, per exemple, el porta a porta, un dels efectes que té també és que la gent acaba generant menys residus que amb un altre sistema de recollida, no? Per tant, aquí també hi ha un altre aspecte que s'ha d'abordar amb el nou contracte de neteja i recollida de residus, que és com reduïm, no només com reciclem més, que també tampoc estem complint la llei, sinó també com reduïm la generació de residus.
El famós contracte.
El famós contracte.
Carme, ja ens vas dir que es prorrogaria un o dos anys, ho ha dit avui l'alcalde aquí, i després heu de preparar tota aquesta història. Canviem de tema, va, que m'heu explicat que avui heu estat reunits per parlar d'ordenances.
Sí, hem estat... Bueno,
alguns.
És cert que ens hem reunit amb tothom.
Carme Valls, de manera ràpida, clara i entenedora.
Vinga.
Què són les ordenances?
Sí.
Més ràpid.
Estava intentant fer-ho d'alguna manera, perquè és cert que algú me deia...
Però clar, és que parlem d'ordenances. Què són les ordenances? Perquè la gent no ho sapiguem.
Bueno, diguem que les ordenances...
O les ordenances fiscals, aquella... no sé com li dieu.
Exacte, és que estem parlant... En aquest cas parlem d'ordenances fiscals, eh? Per tant, tota aquella normativa que regule quin han de ser els ingressos per part de la ciutadania o per part de les empreses, per part de tots aquells que hi viuen i col·laboren amb una ciutat i que fan referència als diferents serveis que dona aquesta ciutat. I
els impostos,
manera...
vaja.
Els impostos i tributs, sí.
Impostos, taxes, preus públics...
No, per aquí anava.
...que paguem a l'Ajuntament.
Crec que va ser la setmana passada o fa dos que... No, la setmana passada potser vam parlar de que...
Jo no hi era.
Però... Es va pujar... Que es pretén pujar...
Hi havia carros en Juanes.
Sí, sí, sí.
Es pretén pujar moltes taxes.
Bueno, moltes taxes, aquelles que fan referència als serveis. És a dir, el que està clar és que... I d'alguna manera tampoc pujar. Nosaltres no diem que pugem, sinó senzillament que actualitzem i no actualitzem del tot. Hem de pensar que durant dos anys les ordenances fiscals, tot el tema d'impostos han estat congelats i, per tant, tots sabem que durant aquests dos anys el nivell de vida i l'IPC ha pujat moltíssim. De fet, el 2021 va pujar un 6 i pico i el 2022, el que seria a Lleida, un 5,8%. I per tant, diguem, si fóssim, hauríem de dir, hauríem d'actualitzar el 12, perquè és que si no, no podrem fer front a les despeses que se'ns venen a sobre, no? Ara fa un moment, la Laura estava comentant el tema de la recollida de la brossa. Nosaltres ara mateix estem en números negatius, estem ingressant 2,5 milions d'euros menys del que costa la recollida de la brossa, i si el que volem fer és...
A l'any.
A part del cànon de residus que hem de pagar perquè no reciclem el que hauríem de reciclar. No solament això, sinó el que ha pujat el...
Això és el que apuntava la Laura, que ens costa diners ja. Mm-hmm.
Sí. Mm-hmm. 240.000 euros a l'any. Pujarà o baixarà en veient que és el que estem fent amb la recollida selectiva, no? Però a part de tot això, han pujat els interessos, han pujat els salaris dels treballadors, han pujat, bueno, tota una sèrie de coses. Clar, si nosaltres no actualitzem preus, és impossible que puguem donar serveis als ciutadans, no? I a les ciutadanes. Llavors, d'alguna manera, el que es fa és actualitzar-se. Quina és la idea? Dius, baixem l'IBI. Baixem l'IBI perquè...
Més breu, bueno, Carme, que em sembla que hi haurà rèpliques, eh?
Sí. Baixem l'IBI, bueno, ja ho sé que ell no està a favor, ell estava a favor mentre...
Ha tocat els dos
xavis. Mentre ell era el defensor, ara ja no. Però... Era una demanda popular, jo crec que era un deute que teníem amb la ciutadania, i per què no actualitzar els preus que fan referència als serveis. Quins no s'actualitzen? Doncs aquells que fan que la ciutat guanya, aquells que fan referència a la promoció econòmica, a la promoció cultural, a les botigues, al comerç de proximitat que tant han defensat, al centre històric, etc. Per què? Perquè són aquelles coses que ens donaran vida a la ciutat. Però el tema de serveis, sí. El tema de serveis, la idea és actualitzar preus.
Xavi Estrada...
Bueno, bàsicament nosaltres evidentment estem en contra, perquè no es pot tractar tothom per igual. Hi ha col·lectius que són molt vulnerables i que evidentment no poden pagar les taxes que se les imposa, i de fet nosaltres limitem aquesta pujada de taxes a màxim un 3%, quan el Partit Socialista, si no m'equivoco, està de l'ordre del 5, gairebé el 6%. I per això hi ha mesures en diferents àmbits, ja sigui de l'habitatge, ja sigui a nivell social, ja sigui de la llei de justa o de la llei de verda, i exemples són el fet de que hi hagi un recàrrec, per exemple, de l'IBI amb aquells propietaris de pisos que els tenen buits des de fa 3 anys, o fins i tot els grans tenidors, no?, que tot i tenint pisos ja no se'ls demana un recàrrec d'un 100%, sinó d'un 150%. I aprofitant també i intentant promocionar, doncs, que aquells joguers que entrin a la xarxa social també que tinguin aquesta bonificació, per exemple, del 95%. El que vull dir és que hi ha moltes mesures que van una mica amb la direcció de que hi hagi aquesta sostenibilitat que abans parlàvem, i de que no es vulnerin segons els drets dels ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat.
Rosa.
A veure, és que jo tinc la idea una miqueta, no només els col·lectius vulnerables, que aquí ja és de traca i mocador, sinó que la ciutadania en general actualment som l'ingrés majoritari de l'Ajuntament. I evidentment que la ciutadania hem de col·laborar, jo no dic que no, però si Lleida es fes gran, si Lleida cresqués, si Lleida tingués més empresa i més no sé què, jo penso que l'Ajuntament es podria nodrir d'algo més que de la senyora Pepita, que ha de pagar l'IBI, que ha de pagar l'impostos d'aquell que té un gual o d'aquell que té una terrassa pel seu negoci, no? Entonces, jo penso que estem sostenint molt des de la base, i hauríem de buscar una miqueteta més amunt. Uh-huh. Però Lleida ha de fer un canvi, crec jo.
Laura.
Sí, jo crec que el llenguatge dona per molt, no? Hi ha una baixada de la proposta del govern és baixar l'1% l'IBI, amb la qual ingressarà 500.000 menys, i és pujar un 5,8, tota una sèrie de taxes, amb la qual ingressarà 1,5 milions més. Per tant, al final vol dir que la ciutadania estarem pagant 1 milió més de del que estem pagant ara. Per tant, és una pujada. Quan se diu actualització en lloc de dir pujada, és amb una intenció, no? Però les taxes actuals han donat per mantenir els serveis. Per tant, el que s'està fent ara és una pujada.
Per mantenir els serveis a preus anteriors, sí, no als preus actuals.
Però s'ha mantingut l'activitat de l'Ajuntament i s'ha rebaixat el deute amb aquestes taxes. Per tant, s'ha demostrat que eren suficients.
Amb una crisi que nosaltres està ara, més bruta, està més insegura...
Ara està amb el mateix contracte i pagant el mateix. O sigui que això no... S'ha de millorar els contractes, evidentment. Ja en parlem després, si voleu. Acabo. S'està pujant quan la inflació prevista per l'any que ve és un 3,5, s'està pujant un 5,8. Per tant, s'està pujant més que la previsió que hi ha de pujada de preus per a l'any 2024, que és per al que són les taxes. Per tant, a nosaltres també ens sembla que és una pujada excessiva, que hi ha marge, perquè és veritat que han estat pujant preus, però hem sigut capaços de pagar-ho, i la previsió és que ara no pugin tant, per exemple, els preus d'electricitat, que ja hem vist aquest any com no han pujat el que el govern havia pressupostat, nosaltres ja ho havíem dit, i per tant hi ha marge per no haver de fer aquesta pujada tan elevada, i que en alguns aspectes, a més, és molt poc just en el sentit de que se pugen taxes de forma lineal per tothom, la baixada també és lineal per tothom, tant si tens més com menys, i per tant nosaltres creiem que hi ha maneres de fer una revisió que pot incloure alguna pujada menor de la que està plantejant el govern, i de forma més justa, no? I després hi ha alguns altres aspectes que nosaltres considerem especialment negatius, que és una falta d'ambició en polítiques de promoció d'habitatge social i públic a preus assequibles, i també una falta d'ambició en polítiques de transició energètica.
Xavi Palau.
Per la nostra part, crec que cal ser prudents. Cal ser prudents perquè és evident que demà hi ha una comissió d'economia i el dia 18 previsiblement hi ha un ple. Per tant, és possible que d'aquí al dia 18, d'aquí a demà passaran coses, estic convençut. Demà pot sortir un projecte en comissió que potser no tindrà res a veure, que s'acabarà votant finalment al ple, perquè estic convençut que potser hi haurà canvis d'aquí al dia 18. Per tant, és evident que cal veure i posar sobre la taula totes les cartes de tots els grups, les propostes que realitzen, i llavors fer una valoració global. D'entrada, és cert que crida l'atenció que es baixi l'IBI, que per tant és una proposta encertada, però és contraproduent en el sentit que és estrany que es baixi l'IBI, però per altra banda es pugin fins a 19 taxes. I entre aquestes 19 taxes és curiós que es pugi, per exemple, la llicència de taxis, si el que volem és que la gent utilitzi menys el cotxe privat. És curiós que es pugi un 5,8% la taxa de la zona blava, quan l'anterior govern ja la va pujar un 10% i l'any passat es va municipalitzar. Es va municipalitzar preveient que es prestaria un servei diferent que no repercutiria econòmicament en relació al contribuent. I per tant, si es vol incentivar el consum, el comerç, la restauració i l'oci, és curiós que estigui que pagar en 3 anys a Lleida un 15,8% més de zona blava. És curiós també que es tingui que pagar després de l'època de la Covid, que tingui que pujar també el servei de terrasses, un 5,8%, crida l'atenció. O crida també l'atenció que es tingui que pujar un 5,8% més el servei inclús de taxa del cementiri, per posar alguns exemples. Estic convençut de que una és la proposta i una altra cosa serà quan s'acabi votant finalment tot el tema de les ordenances. Però hi ha un element que a mi és el que més em preocupa. I va una mica en la línia del que deia la senyora Vergés. És al final... podem parlar molt d'impostos, però quin és el model de ciutat que es vol i què s'està fent per millorar la gestió dels serveis? Perquè si la gestió dels serveis té que anar únicament encaminada a pujar o baixar taxes sense resoldre com es presten aquests serveis i exigir a aquells que presten els serveis una millor qualitat en la gestió, doncs al final ens podem fer un fart de pujar impostos cada any si no exigim una millora de la gestió. I en aquesta millora de la gestió, què proposa el govern de la paeria?
Va, que ens queden 3 minuts i mig. Carme Valls, de manera molt breu, sí, però sí. Per tirar endavant això necessiteu suport d'algun altre partit, no?
Sí, sí, està clar. Va. Necessitem suport d'algun dels tres partits que estan a la taula, i agrairíem moltíssim el suport, doncs, del Comú, no? Jo només dic una cosa, que quan parlem del tema de les bonificacions i d'aquestes famílies, pràcticament poques coses se poden inventar en temes de bonificacions que fa referència a les famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb baixos ingressos econòmics, a les ordenances fiscals, perquè durant molts anys s'han treballat molt els temes de les bonificacions. Evidentment, sempre s'hi poden incloure alguna, no? L'altre dia, per exemple, la Laura en feia alguna idea interessant. Referent al tema dels pisos desocupats, curiosament, no? Perquè nosaltres, de fet, hem mantingut dos de les propostes que ja venien del govern anterior, i el que han fet ha estat incloure tot el tema dels grans tenidors i castigar-los amb un increment de fer-los pagar el 150%, cosa que abans no hi era, o quan estan desocupats més de 3 anys, que també hauran de pagar el 150%. Per tant, jo crec que en aquest sentit també s'ha avançat. Jo només vull recordar que, evidentment, tots volem una ciutat més més neta. Tots volem una ciutat segura, l'hem estat reclamant durant la campanya tots els partits, i que per fer això no es pot fer de manera gratuïta, i que volem avançar cap aquí, no? Cap a aquesta ciutat més verda, i per tant els cotxes no volem que hem de procurar que no entrin a la ciutat, i per tant incrementar el tema de la zona blava és perquè la gent faci ús d'aquests pàrquings dissuasoris i faci ús dels autobusos, que recordo que valen 0,60 cèntims un bitllet d'autobús, no? I per tant, per què no fer usos dels autobusos que ens porten a tot arreu de la ciutat? I el que hem de fer és promocionar, perquè si diem promocionem
Bueno, ens acostem a les dues. Hi ha un tema que ha estat sobre la taula, que és el tema de pàrquings dissuasoris, deixar de fer anar el vehicle, que crec que dona per una altra tertúlia, o més d'una.
Bueno, sí, però si estem fent una ciutat, no? Una ciutat suposadament...
Si teniu alguna cosa de manera molt,
amb el tema de la zona blava, jo crec que havent municipalitzat el servei, que suposa un estalvi, doncs estaria bé que això repercutís sobre la ciutadania, perquè també és una mica de pedagogia, i l'objectiu era aquest.
Bueno, si ja parlava abans, comentava la ciutat que vol el govern o que vol l'Ajuntament. Jo crec que està clar que és claríssim. Depèn de quin tipus de ciutat vulguem, si és verda o sostenible, doncs haurem de lluitar i anar amb aquestes polítiques, no hi ha més.
Rosa.
Totalment d'acord amb el que ha dit la Laura i amb el que acaba de dir el senyor Estrada. Jo penso que ja es veu molt un afany recaudatori i poc de fer una Lleida sostenible i centrada en el ciutadà, i molt a favor dels pàrquings dissuasoris.
Bueno, pàrquings dissuasoris, que és una cosa que escolto des de fa molts anys, però
no es fan.
Però, bueno, de totes maneres, una cosa són les ordenances fiscals i una altra cosa són els pressupostos,
que
seran els que les ordenances no ens permeten la construcció de pàrquings dissuasoris.
Veniu aquí sense tema. Llavors, jo us escolto parlar quan arribeu i llavors heu dit això.
No, però veníem tots preparats, que jo veig aquí que el Javi Estrada porta ordenances.
Del tema de la salut mental també en parlarem. I, bueno, és un tema que és actualitat. Us agraeixo, com sempre, que hagueu estat aquí, que tingueu una setmana amb aquest cap de setmana llarg, si podeu. Carme, Xavi, Rosa i Laura. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, fins ara.
Adéu. Soc el Ricard Álvarez. Nosaltres ja que restem a les dues, segueixes amb la sintonia de Cope. Demà a les 12:20.